Femení i singulars. Amb Victòria Palma.
L'any 1892, el compositor txec Antonín Dvořák arribava amb la seva família a la ciutat de Nova York. Havia estat uns quants mesos llargs de negociacions i finalment havia accedit de fer-se càrrec de la direcció del Conservatori Nacional de Música d'Amèrica. Entre els motius que el van portar a acceptar el càrrec, n'hi havia un de molt de pes, i era el sou que li havien ofert. $15,000 a l'any, 25 vegades més del que guanyava a Praga. A canvi, ell els hi retornava noves idees, classes, concerts i també noves composicions. Aquell fitxatge va ser un acte d'audàcia perquè donava satisfaccions amb dues parts. A Dvořák li assegurava més temps per compondre i un gran respir econòmic. I per l'altra banda, s'aconseguia posar al capdavant de la institució a una figura il·lustre i un dels compositors més rellevants del moment, per d'aquesta manera ajudar a situar el Conservatori en el mapa. El Conservatori Nacional de Música d'Amèrica només tenia 7 anys de vida i havia nascut gràcies, sobretot, a una de les primeres grans mecenes de la música clàssica als Estats Units, Janet Myers Tarver. I qui era aquella rica mecenes? Doncs havia nascut a Delhi, a Nova York, el 1850. El seu pare era Henry Myers, era violinista, danès, i havia emigrat als Estats Units. I la mare era de Boston, es deia Anna Mary Price. Van ser els pares qui van creure que la seva filla s'havia de formar musicalment al vell continent i a un dels millors conservatoris d'aquell moment, el de París. Allà, a part de rebre una educació musical exquisida, Janet, i això també és curiós veure com cadascú de nosaltres veiem les coses i traiem rendiments diferents de les experiències, ella es va sensibilitzar i es va fixar en el finançament de la institució, explicaria anys més tard. L'any 1869, Janet tornava a Nova York i poc temps després es casava amb Frances Tarver, un adinerat home de negocis. Ben assentada socialment i econòmicament, Janet va començar a prendre consciència i a sensibilitzar-se per temes socials i culturals del seu país. De fet, la seva màxima era: la riquesa no porta només privilegis, sinó també obligacions. I una de les seves grans gestes, de la que ella sempre es va sentir més orgullosa, va veure la llum el 1885. La idea venia des de que havia estudiat al Conservatori de París i era fundar un conservatori nacional finançat amb fons federals dels Estats Units. I a principis de la dècada del 1880 va començar a convèncer a diversos filàntrops per patrocinar la fundació d'una institució, la primera del seu gènere, una institució donant-li un esperit musical nacional. Naixia el Conservatori Nacional de Música d'Amèrica. Tarver va ser la capdavantera, l'ànima, la fundadora d'aquesta escola, i tot això per la seva creença que una nació ha de conreuar la seva pròpia música. Però, a més, alhora defensava qüestions de raça i gènere, una postura molt radical en aquells anys, estem parlant dels 80 del segle XIX. Ella va lluitar, va defensar els drets de les dones, de les persones de color, i també va tenir una postura absolutament inclusiva amb els discapacitats. Va lluitar perquè tots els que volguessin poguessin tenir accés públic a l'educació musical. I per ajudar-los ho feia amb beques i, segons alguns casos, beques complertes. Alhora també va organitzar i sufragar el primer festival Wagner a Nova York, innumerables concerts, òperes, gires musicals patrocinades per músics nord-americans, amb especial atenció a les carreres de dones i d'homes i dones afroamericans. I també va fer possible la primera companyia americana d'òpera. I alhora també és cert que per assentar les bases d'aquest conservatori va posar la mirada en un dels compositors amb més projecció del moment, el txec Antonín Dvořák. Dvořák estaria dirigiria el conservatori durant 3 anys i en aquest període escriuria, entre d'altres, la seva sinfonia número 9, coneguda com la Sinfonia del Nou Món, una música que reflexa les impressions del músic amb aquell nou continent. Per l'any 1930, el conservatori, malgrat la seva influència indiscutible sobre la història dels americans, finalment va desaparèixer. Sembla que víctima de la caiguda de la borsa. Ell havia portat fins al final la conveniència d'un conservatori de música finançat pel govern en una societat capitalista i havia obert el camí perquè es fundessin altres organitzacions. L'any 1904 va aparèixer a l'Institut d'Art Musical de la ciutat de Nova York, una institució amb finançament privat i que es va convertir en la seva principal competència. Però, en canvi, no acceptaven ni negres, ni discapacitats, ni dones. Janet Meyer-Starber va morir l'any 1946, als 96 anys. Havia dedicat més de 45 anys de la seva vida al mecenatge artístic i alhora sempre defensant els drets racials i de gènere. I sempre al darrere amb la mateixa màxima: la riquesa no porta només privilegis, sinó també obligacions.
Femení i singulars, amb Victòria Palma.